Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, és dia 30 de març. Dels últims 6 partits a Zubieta, 5 victòries de la Real Sociedad B i només un empat en el derbi a més de filials contra el Bilbao Athletic. Només amb aquesta dada, 16 dels últims 18 punts de locals ja ens serveix per fer-nos una idea del repte que té entre mans el centre d'esports aquesta setmana. De seguida escoltarem el vestidor Arlequinat parlar d'un filial amb la qualitat d'altres, com per exemple l'últim que s'ha creuat en el nostre camí, el Barça Atlètic, però potser amb un plus de saber fer, de maduresa, de consistència com a bloc. L'equip de Sergio Francisco suma 48 punts, és a dir, 13 més que el Sabadell, i ara mateix és el tercer classificat, 3 punts per sobre del primer, que no faria play-off descens, i a 5 del líder l'Eldense. Un bon test per mesurar les ambicions d'un Sabadell que vol mantenir a ratlla la zona de descens i tenir un final de campionat més tranquil del que sembla ara mateix. Per cert, tercer filial seguit, al que ens enfrontarem, de moment, sense massa bon regust, l'empat polèmic a Lezama i la derrota, com sabeu, de dissabte contra el Barça Atlètic.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, la Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Futbol femení i bàsquet masculí. D'entrada, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Champions femenina després de golejar per 5-1 la Roma. Al Camp Nou també va passar el tall ahir l'Arsenal, remuntant contra el Bayern de Munic. Avui es juguen els altres dos partits de quarts, Wolfsburg-PSG i Chelsea-Olympique Lyonnais. I el Joventut de Badalona ha acabat segon la fase regular de l'Eurocup després de guanyar de 21, 81 a 60 el Lietkabelis de Lituània. El rival de la penya vuitens, a partit únic, per cert, serà el London Lions. A la Lliga Endesa, partit ajornat en el seu dia, derrota del Baxi Manresa 100-87 a la pista del Lenovo Tenerife. Aquí a l'Hotel Suís que tenim avui.
Què es comenta la recepció?
Avui és un dijous amb molt esport. Tenim waterpolo, tenim natació, tenim handbol i tenim també futbol sala. A més de tot això, parlarem també del segon descens consecutiu del Creu Alta Sabadell Handbol, del sisè lloc de Sara Beltrán al Mundial Masters de Cross, de la final de rugby femení o així d'entrada Juanmi Carrión analitzant el Sanse.
L'actualitat de la primera ref.
Setmana de derbi a La Rioja, Calahorra SDL, a Logroño escalfen el derbi a les xarxes amb el cartell del partit. Al Coi, mentrestant, preus rebaixats al Collao des d'avui per l'Alcoyano Amorebieta. A Abegondo, a l'altre grup, famílies amb persones amb autisme han visitat el Deportivo de la Corunya al seu entrenament. El Rayo Majadahonda ha renovat Jason Martínez i el Linares, el seu jove talent, Miguel Carrillo.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció, Mapi León, futbolista del Barça, després del seu golaç ahir de xut llunyà contra la Roma.
Conforme venia el balón, chuté el otro día contra el Madrid, o sea, os voy a contar una cosa, ¿no? Chuté el otro día contra el Madrid y me pasaron el vídeo y me dijeron, estás un poco lejos, hay mucha gente de por medio, igual es una, no es la mejor opción. Y he pensado, sí, pues te vas a cagar. Y conforme venía, he dicho, es que voy a chutar y ha salido.
La noticia curiosa.
La llegim al Marca, 25 anys de la famosa caiguda de la porteria del Bernabéu a les semifinals de la Champions contra el Borussia Dortmund. Parlen amb Cándido Gómez, qui va transportar amb el seu camió Pegaso la porteria de l'antiga ciutat esportiva a l'estadi del Real Madrid perquè es pogués jugar el partit després que la del Bernabéu hagués caigut pel pes dels seguidors penjats darrere d'ella. A correcuita van haver de carregar-la 2 quilòmetres per evitar la suspensió amb 0-3 per no poder-se jugar, i el titular al Marca és aquest: Cándido, l'heroi de la porteria de la sèptima. Vaig demanar 4 entrades per la final però mai van arribar.
De quin partit no estarem pendents?
A 2-8, divisió d'honor a la Besa, Alipendi, Alegria.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses, una resposta curiosa, catxonda, d'un aficionat del Sabadell, l'Oriol Miralles, al tuit de Ràdio Sabadell amb la designació arbitral d'aquest Real Societat B Sabadell. Entre altres coses, la piulada original deia que en 10 partits, Monter Solans, l'aragonès, no ha expulsat a cap jugador encara enguany. La resposta, tirant de clàssic per fer la conya, que no ha expulsat a ningú encara, sujeta'm el cubata. O sigui que res com prendre-s'ho amb una mica d'humor. I, per cert, dins dels actes del 120è aniversari, la Comissió Històrica del Sabadell segueix amb el seu fil de tuits històrics, avui recordant Joaquim Muntaner, el primer convocat de la història del Sabadell amb la selecció catalana. Va ser un 26 de febrer, atenció, de l'any 1924.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'actual jugador del Sabadell, Armando Corbalán, a Llorenç Carbó, a Dana Herchowski o, en el seu dia, el palista de Club Falcons, Ramon Mampel.
Hotel Suís.
Som-hi, va, mira, clavats 10 minuts per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís, avui amb entrenament del Centre d'Esports a Sant Oleguer. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Hem canviat de lloro habitual, de Sergi Garcés a Sergi Parc. No ha canviat massa per això el panorama del Centre d'Esports. Podríem dir que un entrenament avui a Sant Oleguer, Sergi, sense massa novetats, no?
Sense massa novetats o cap, fins i tot Joanet, que ja està de tornada després de disputar un parell de partits amb la seva selecció, amb la de Guinea Equatorial, no ha arribat a temps per la sessió d'avui, Adri, així que està previst que s'incorpori demà amb la resta del grup. Tot i això, recordem que amb tota aquesta fatiga acumulada tant d'haver jugat alguns minutets amb Guinea Equatorial i sobretot del viatge, des de Botswana també de tornada al migcampista ex del Lleida, difícil que pugui entrar a la convocatòria, Adri, aquest diumenge a Zubieta, veurem, però unes circumstàncies que ja va patir, recordo, a la primera volta, quan també va ser convocat, que també es va perdre el següent compromís després de tornar amb la seva selecció, i veurem, Per la resta, doncs el que deies, sense molta novetat, amb aquestes absències ja recordades, ja sabudes, Sergi García, Jaume Pinyol, Àlex Sala i Raül Baena, tots ells lesionats, doncs no s'han entrenat amb la resta del grup, sí que hi eren jugadors de la base habituals també entrenant-se, com Sander, com Vladis, que també han entrat en les últimes convocatòries. Per tant, Adri, un dia, doncs això, sense molta novetat pel que fa a l'entrenament a Sant Oleguer.
Mira, una novetat que no ha arribat a temps perquè l'acaba de penjar el Córdoba en el sumari, a Primera Federació, després de l'ensurt que va donar el serbi amb una aturada cardíaca a meitat del partit contra el Racing de Ferrol. Comunicat oficial del Córdoba: a Dragi Gudel se le implantarà un DAI i quiere volver a jugar al futbol. Per tant, una mica seguint les passes d'Eriksen, del jugador danès, que també va viure un episodi similar a l'Eurocopa i que va acabar després tornant als terrenys de joc, i des d'aquí que ens n'alegrem. Avui, el protagonisme aquí a l'Hotel Suís per Juanmi Carrión, una mica per anar escalfant més motors de cara a aquesta visita de diumenge a les 4 a Zubieta, aquest Sanse Sabadell.
Sí, escoltem el de Chiclana avui, Adri, d'entrada comentant el que sembla, jo crec que és un consens una mica entre tots, que dels filials que conformen aquest grup 2 de la Primera Federació, el de la Real Societat sembla ser el que és més equip, no? El que ho està fent millor, el que està demostrant, doncs això, més qualitat. Ja no tant pels números, que també, perquè la classificació ho diu així, recordem que l'equip de Sergio Francisco és el tercer classificat d'aquest grup 2, sinó també per les sensacions que transmet jornada rere jornada. I per això insistim, que la classificació, doncs, està consolidada en aquesta zona playoff, i fins i tot et diria que també està amb aquesta aspiració de, per què no, encara lluitar per la primera plaça que ocupa l'Eldense des de fa moltes setmanes. Així que Carri també el veu com més equip, fins i tot més que el Barça Atlètic.
Igual que el Barça tiene buenos, muy buenos jugadores, pero quizás la Real es un equipo con más empaque y quizás que con jugadores con más kilómetros en la categoría, o a mi parecer lo que veo. Y vamos, un campo complicado, y obviamente si están arriba porque hacen las cosas muy bien y son muy buenos futbolistas, pero yo creo que nosotros vamos a cualquier campo y podemos ganar en cualquier campo porque hemos demostrado que ningún equipo ha sido superior a nosotros.
Després passarem per Sant Sebastià i aprofundirem una mica més en tot això, però al final, Sergi, estem parlant d'uns números realment, no diré espectaculars, però sí molt bons, d'un equip que és veritat que venia d'una categoria superior, però que amb això de ser un filial és una fornada una mica diferent de la que va jugar al futbol professional. Empata més del que li agradaria segurament al seu entrenador Sergio Francisco, 12 igualades en el que portem de Lliga, però és que perd molt poc.
Perd molt poc. Pel que deies, és possible que per aquesta circumstància comencés la temporada doncs, una mica irregular, sí que perdent una mica més, però és cert que amb el pas de les setmanes han demostrat ser un gran equip. I perd tampoc en el 2023, només ha caigut en una ocasió. Per tant, molt bons números d'aquesta Real Sociedad B, que per això el tenim en aquesta part capdavantera de la classificació. Tot i això, tot i aquests bons números de la Real, la fórmula de Carri, Adri, és ser molt atrevits, però matisant-ho després i ho escoltarem amb dos fragments diferents. Primer escoltem aquest primer d'un Carri, insistim, més valent i amb ganes de ser molt ofensius a Zubieta.
Se va tener que pelar con cualquiera, yo evidentemente. Si al final te va a tener que enfrentar contra los de arriba o los de abajo, te va a tener que jugar las papas igualmente. Es que tenemos que salir como hemos salido hoy, valiente y a ganar partidos. Si es que tenemos equipo para ganar partidos y ser valiente. Y yo creo que hemos mejorado mucho defensivamente y se está viendo. Es verdad que una pérdida y un error que tenemos a los mejores de presión y que salen y nos meten dos goles, pero yo creo que el equipo, tío, yo creo que el equipo me lo veo muy, muy fuerte.
Crec que era el Rafa Maínez aquesta setmana que a Twitter deia sí. És que Carrión parla com el teu col·lega, gairebé està davant dels mitjans i t'ho està explicant amb una franquesa, no pot ser més andalús, més de Chiclana, eh? Aquí diríem allò de jugar-se les garrofes, no, jugarem a les papes.
És que quan dèiem al principi que Carri, també escoltava una mica, ens recordava en part de Dani Sánchez la temporada passada, una mica també
sí, va ser tarannà, no?
Perquè està clar de parlar pels dos de ser del sud, per ocupar la mateixa posició, però sí, Carri, doncs sent molt Carri en aquest cas.
L'accent és una mica diferent, sí. Perquè un és malagueny, l'altre és de Cádiz, de Chiclana, però és veritat que tenen aquesta manera de el desparpajo, que diríem per allà baix, també. O sigui, al final estem parlant de dos jugadors que comparteixen fins i tot demarcació en el camp. Prometies dues, una més ofensiva de Carrión, l'altra amb un matís que suposo, sense mirar el guió, que deu anar per allò de jugar a casa i fora, o no?
Sí, en gran part sí, i és que al final Carri deia que havien de ser tan atrevits com l'altre dia com contra el Barça Atlètic. No sé si el Sabadell sortirà tan atrevit, a mi em costaria creure, jo tampoc ho crec, veurem. Però sí, com deies, aquí Juanmi Carrión matisant que sí, que s'ha de ser valents, però també han de ser conscients d'on es juga i contra qui juguen.
A jugar en casa tienes que ser valiente porque al igual que te encuentras el campo lleno y tienes la sensación de que tienes que ir por el partido a los 90 minutos. Pero claro, vas pues afuera, sabes que el otro equipo tiene sus armas y tú tienes que ser inteligente y quizás tienes que ir más reservado y esperar tu oportunidad.
Doncs esperar l'oportunitat una mica en la línia del que ahir deia Alberto Fernández. Suposo que el que escoltarem demà, per cert, a un quart de dues, com és habitual, Miqui Lladó en roda de premsa i en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís. Aprofito per preguntar-te... Sabem alguna cosa, per cert, de Miqui Lladó o encara no?
Doncs mira, ja que m'ho preguntes, Adri, no se sap res, no hi ha encara aquesta comunicació oficial que se suposa que ha de ser de 4 partits, vaja, la proposta està feta, però d'augment no hi ha aquesta resolució perquè s'apliqui ja. Per tant, a hores d'ara, Miqui Lladó també es podria asseure a la banqueta de Zubieta. Per cert, ahir sí que es va conèixer, Adri, que Sergio Canales, futbolista del Betis...
Sí, ho vaig veure.
Li han caigut 4 partits per unes circumstàncies similars, per unes declaracions que va fer dient que una expulsió que va rebre de Mateu Laoz estava premeditada, i aquelles declaracions, saps quan van ser?
Sí, 4 partits, no?
Sí, sí. Quan va dir aquestes declaracions? Van ser el 18 de febrer, és a dir, el mateix cap de setmana que l'Eldense Sabadell. I aquesta resolució ha sortit ara. Més d'un mes després. En canvi, la del Sabadell, no. Que quan pot acabar fent-se oficial del tot aquesta resolució? Incògnita. És que no se sap perquè, com diem, la de Canales va ser en el mateix cap de setmana i ha sortit ara. La de Miqui Lladó, doncs de moment no. Així que haurem d'esperar i veurem si finalment es podrà seure a la banqueta de Zubieta o no.
Havia entès quan... de quanto de quanto.
De quanto, o sigui, 4 partits, la mateixa que li cabrà a Miqui Lladó.
Sí, correcte. En aquest sentit, el mateix, home, una mica... no tan agosarat Canales, va dir és que parece que me quería expulsar sí o sí o alguna cosa així va dir el Cantàbric, però vaja, en tot cas 4 partits, els mateixos que li cobren a Lladó, a saber quan els comença a complir el Sant Cugatenc, que a l'espera, evidentment tampoc aixecarem la llebre nosaltres, no? Si no arriba aquesta sanció, doncs anem tirant, anem fent via i a veure quan arriben aquests 4 partits de sanció. Una més de Carri, em deies?
Una última de Carri, dient que doncs, ell és dels que li motiva, no?, jugar contra els equips de dalt, i diu que el Sabadell, i ara ho repassarem també, no se li ha donat del tot malament això d'enfrontar-se als cocos de la categoria.
Som un equipo con mucha personalidad, si a nosotros no nos gusta jugar contra los equipos buenos y contra el equipo de arriba porque rendimos yo creo que el equipo se crece en ese tipo de partidos. Y lo que podemos decir, nos hemos enfrentado a esos equipos y ninguno de esos equipos ha sido superior a nosotros, ni la Real fue aquí superior a nosotros. Lo que pasa es que en dos minutos se remonta el partido en dos balones parados. Pero yo creo que el equipo es capaz de revertir cualquier situación y creo que lo estamos haciendo.
Doncs ho està intentant revertir el Sabadell. Home, no seré jo qui corregeixi a Carrión. És evident que l'equip competeix prou bé gairebé sempre. També et dic que hem tingut algun partit, l'Eldense aquí a casa, el de Castàlia... Que, home,
vols que ho repassem?
Tu repassa números. Jo, en quant a sensacions, sí que crec que hi ha hagut un parell de partits on han estat superiors a nosaltres. En línies generals, no, estic d'acord amb Carrión, però amb algun partit...
Sí, podem fer aquesta mescla de números i sensacions, també, com dius. No, mira, si et sembla, jo he agrupat aquí el top 6, els 5 equips que ocupen el playoff, més el Múrcia, que sembla que el que més aspira és veritat que tens la SDL, tens el Numancia, que fins i tot ha flirtejat potser amb aquestes places, o s'ha col·locat a prop... O Sassuna Promeses també, però vaja, aquests sis jo crec que són els que han demostrat ser de moment els més forts del grup 2. Eldense, hem perdut els dos partits, el de la primera volta, realment. Està clar que l'equip de Fer Estevez va ser molt superior aquí a la Nova Creu Alta. Allà també van tenir més ocasions, però el Sabadell va competir fins que va esclatar tot el que va esclatar, això també és cert. Contra el Castelló hem jugat un partit, el de l'inici de Lliga, amb una derrota força contundent i que també va cridar l'atenció per aquell plantejament que va utilitzar Gabri García en el seu moment. Veurem d'aquí un parell de setmanes què passa aquí a la Nova Creu Alta, també, Adri. Tercer classificat, la Real B, recordem la derrota aquí, 1-2, amb aquella remuntada.
En un minut, va ser tot molt ràpid. Minut, sí, 1-0 a 1-2 en qüestió de 80 segons, més o menys.
Tal qual, i un partit que sí que és cert, que el Sabadell sí que el va competir prou bé i perquè no es podia haver endut alguna cosa. Quart classificat, Amorebieta, empat aquí a l'estrena, empat allà, ja amb Miquillador, amb aquell gol d'Àlex Gualda in extremis, per tant, has competit bé també contra l'Amorebieta. Cinquè, Barça Atlètic, la victòria 1-4 allà al Johan, la derrota de l'altre dia aquí, vas competir però el plantejament finalment no va acabar de sortir del tot bé, i finalment, Adri, el sisè, el Real Murcia, derrota allà, derrota per 3-1, i el 0-0 aquí de fa unes setmanes, en un partit on és veritat que no va passar molta cosa, però el Sabadell va competir de tu a tu i es podria haver endut els tres punts. Per tant, una miqueta de tot contra els grans del grup 2.
Esgarrapant alguns puntets d'aquí i d'allà, una única victòria, és vital, l'1-4 al Johan Cruyff, a veure si arriba aquesta setmana, tot i que serà complicat. De seguida, més Real Sociedad B, recordem, Miquillador, de moment a l'espera de sanció, tornen Adam Gurdiel i César Morgado, per cert, el Sabadell al final no ha anat a apel·lació, per tant, l'extremeny està a una groga d'un nou càstig. Va ser sancionat per la vermella a Bilbao, va complir el partit contra el Barça Atlètic, torna a Zubieta al capità, però si veu una altra groga tornarà a estar sancionat en el següent partit. I abans d'anar cap a Donosti, que ja ens esperen allà, avui, com a bon dijous, hem tingut designació arbitral i és d'aquelles que quan veus el nom dius, ep, aquest ens ha xulat segur i és dels veterans de la categoria, 35 anys de Monzó, de Osca, Antonio Monter Solans.
I a més un veterà de la categoria, Desena temporada a la categoria de bronze entre segona B i primera federació, amb una mitjana de 5,4 grogues per partit en aquests 10 anys. I atenció, Adri, aquesta temporada no ha expulsat ningú en els 10 partits que ha arbitrat.
Sí, en el global, si mires, és un 0,3 més o menys, és a dir, una expulsió cada 3 partits i escaig, però aquest any, 10 partits, cap vermella. No riguis per sota el nas, que ja et vaig veient les idees.
No, és que l'altre dia també va passar això. Era Muñiz Muñoz, no, si no m'equivoco.
I recordo els dos únics que ens han xiulat un penal i els dos vam acabar com van acabar. Per tant, repassem precedents i sense més especulació.
No, sense mesclar coses, correcte. Sí que aquí mesclaré el Sabadell. 6 precedents amb Monter Solans. És el del 2-0 a Tajonar, de fet, d'aquesta mateixa temporada, l'últim partit amb Gabri García a la banqueta.
Home, el partit de la Rabona de Xauqué.
Sí, inoblidable. El balanç amb ell, amb aquest aragonès, és de 3 derrotes, 2 empats i una victòria, la de l'any passat, 1-0 a casa contra l'Atlètic Balears. Per cert, arbitrat Monter Solans, 2 cops al Sabadell contra filials. Per tant, cap dels dos ha acabat amb victòria. A la Real B també, 6 precedents i el balanç és a la inversa que amb el Sabadell. És a dir, 3 victòries, 2 empats i una derrota. I aquesta derrota va ser l'últim cop també, en aquest cas, que en un enfrontament contra el Valladolid Promeses que va acabar 2-1.
Doncs el 2019, l'última vegada que va xular el filial Xuri Urdin. No ens deixem molta cosa més, no? Perquè demà parla Miquillador, que tindrem tota la prèvia a fons amb les estadístiques i poca cosa més, oi?
Doncs t'anava a dir això, per tant, si ja ho has dit tu, fins aquí tot.
Una abraçada, Sergi Parc, fins ara!
Fins ara, Adri! I got my head out this song.
Completem la informació d'aquest Real Sociedad B Sabadell de diumenge a les 4 a Zubieta, passant també per Sant Sebastià. Beñat Barreto, compañero del diario Vasco Donosti, ¿qué tal, cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Laureán? Muy buenas, Arratsaldeon.
Es cierto que el Sanse viene de estar, ahora lo decíamos, en una categoría superior, claro, con Zubiaurre, Carricaburu, Lobete, Navarro, Lucas Angall y compañía, que todos estos no están en la plantilla de esta temporada. La renovación respecto al año pasado en segunda ha sido importante, también incluso cambio de entrenador de Xavi Alonso a Sergio Francisco, pero realmente allí en Donosti, ¿se esperaba que el filial estuviera luchando tan arriba o ha sorprendido un poco el rendimiento que está ofreciendo hasta ahora?
Bueno, era complicado, porque como dices, hasta 18 caras nuevas que el año pasado jugaron algún minuto en segunda división con Xavi Alonso, pues por una cosa o por otra ya no están en el equipo. Jugadores mayores que se marcharon, otros que han subido al primer equipo con Imanol, cambio de entrenador incluso con Sergio Francisco, que estaba en el segundo filial de la Real, pues le dieron la oportunidad de entrenar al Sanse, y lo cierto que bueno, si la segunda división ya es complicada, pues la primera red también, ¿no? Muchos equipos como Antonio Sabadell, Numancia, equipos históricos como el Castellón, que están en la pelea, y para un filial nunca es fácil amoldarse a la categoría, pero bueno, lo bueno que tiene la Real en este sentido es que la mayoría de potrillos, que lo llamamos así a los canteranos, entrenan muchas veces con Imanol, con jugadores de primer nivel que están jugando, pues eso, a nivel de Europa League, por lo que esa dinámica les ayuda mucho a crecer. Se han amoldado bien a la categoría, hay muchos jugadores que han dado un paso adelante respecto al año pasado, que no jugaban porque todos esos jugadores que he nombrado pues acaparaban minutos, pues ahora este año los jugadores más jóvenes están respondiendo, y la verdad que está haciendo el Sanse un auténtico temporadón hasta la fecha.
También buen trabajo de Sergio Francisco, ¿eh? Ayer hablábamos, un técnico de la casa que incluso había jugado en su día en juveniles, en el Sanse, debutando con el primer equipo, uh-huh. Y que tiene buena pinta, ¿eh? Como entrenador.
Sí, 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 sobre todo un entrenador joven, y lo que dices, Adrián, en Zubieta, en la Real Sociedad, es importantísimo conocer a los jugadores desde la base. Este técnico llevaba en la Real Sociedad C, el segundo filial, creo que han sido 5 o 6 años, y pues bueno, todos esos jugadores que han subido, pues los conoce a la perfección, los Azcune, Teijeira, Balda y compañía, que quizás es bueno, están en un proceso de formación y no son tan titulares, pero que conforman una plantilla compacta, y lo que conoce Sergio Francisco a la perfección. Se trabaja en el filial exactamente lo mismo que está haciendo Imanol Alguacil, el mismo esquema, la misma idea de juego, el mismo estilo, para que en un futuro pues puedan dar un salto. En Zubieta, para que nos entendáis, es muy importante que el filial tiene como dos objetivos claros. Uno es la formación, está claro, y el segundo, nutrir a Imanol en caso de que les haga falta jugadores. Esta semana, con el parón, ha tirado de jugadores del Sanse, que este fin de semana van a jugar contra el Sabadell. Hasta 8 o 9 jugadores han entrenado, hoy ya no, hoy con la llegada del resto ya han entrenado a las órdenes de Sergio Francisco, pensando ya en el partido del fin de semana.
Repasábamos números ahora de este filial de la Real Sociedad. Es que al final solo ha perdido un partido en el 2023, desde el 8 de octubre 2 derrotas en 22 encuentros, en Zubieta no pierde desde el 10 de diciembre, y si ya vamos a los últimos precedentes es un 7 puntos de 9 posibles. Para ser un equipo joven, lo que más se destaca es esa capacidad que tiene de ser muy fiable.
Sí, 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 al Sanse o le ganas tú, o con méritos propios me refiero, o vamos, o vas a tener que sudar muchísimo, porque no concede nada, no concede errores, no hay fallos defensivos, y bueno, no siempre se puede ganar, pero es un equipo que compite siempre a la perfección. Cuando no se puede ganar de 3, pues al menos sumar un punto, y en ese sentido pues el equipo está absolutamente concienciado. Son solo 5 derrotas en una categoría como la primera red, creo que solo el Castilla ha perdido menos partidos, que son 4, pero bueno, con el paso adelante de otros jugadores como Javi Martón, por ejemplo, que el año pasado estaba inédito para Xavi Alonso, no contaba absolutamente, nada para el Tolosarra, no tenía minutos, y este año es el Pichichi con 11 goles, ¿no? Y hay muchos jugadores que ya han debutado con Imanol, que se amoldan a muchísimas posiciones, pueden jugar como mediapuntas, pueden jugar en banda, pueden jugar como segundos delanteros, y bueno, pues todos rinden, todos cumplen, y todos se quieren ganar el puesto, porque porque bueno, al final el objetivo de toda esta gente es intentar llegar a Primera División.
Ni que sea para completar el tema estadístico, de los últimos 6 partidos en Zubieta son 5 victorias y los únicos puntos que volaron además fue en un derbi de filiales 0-0 contra el Bilbao Athletic. Y un poco lo que decías tú ahora, Beñat, ese intercambio de posiciones, esa movilidad, es que da gusto ver jugar a este Sanse, intercambian posiciones, jugadores que tienen mucho desequilibrio por dentro, por fuera. Para el público que no conozca los talentos de futuro del equipo Churi Urdín, ¿con quién te quedarías tú? ¿A quién destacarías más?
Bueno, hay que tener en cuenta que ya digo que es una constante reforma lo del filial. El año pasado 4 o 5 jugadores ya están en el primer equipo y ahora mismo hay algunos que están a caballo, por así decirlo. A mí me encanta Pablo Marín, que es un chico que debutó este año en Primera División en el José Zorrilla, en Valladolid. Es una especie de interior, bueno, que también puede jugar un poco más adelante como media punta. De hecho, bueno, aquí los informes de Zubieta dicen que en cuanto se vaya Silva, que esperemos que sea dentro de bastante tiempo, pues tiene posibilidades, ¿no?, de poder entrar ahí. A Imanol le encanta, es un jugador que además de tener muy buen pie, mucha llegada, tiene gol, el trabajo que hace es espectacular. Y luego, bueno, Urco González de Zárate, el central, que también debutó en primera contra el Real Madrid. Bueno, Ander Martín, que es un extremo que ahora mismo está jugando como media punta en el rombo que está utilizando Sergio Francisco, porque lo que te digo, es muy importante, todo lo que se entrena en el primer equipo con Imanol se intenta plasmar también en el filial para que poco a poco se vayan adaptando a esas posiciones, a esa dinámica. Y ahora mismo la Real está jugando con 4-4-2 en rombo, pero con mucha movilidad. Por ejemplo, Maguna Celaya, que también ha debutado con la Real, es un extremo izquierdo a priori, o delantero incluso, pues ahora mismo está jugando como interior en uno de los vértices del rombo. Por eso ya te digo, la movilidad y la polivalencia que tienen todos estos jugadores es importantísimo, porque el entrenador rival, uno, no sabes cómo va a jugar y no sabes también cómo defenderle, porque se entienden muy bien y pueden actuar en muchísimas demarcaciones.
Uno de mis favoritos, Maguna, otro de los jugadores que tiene un potencial.
Que parece que no tiene calidad. A mí me gusta llamarlo el Oyarzabal del filial, ¿no? que parece que no hace nada, que bueno, no tiene tanta calidad técnica como otros, pero que pelea acabado como si fuese el último, tiene muchísimo gol, una zurda exquisita, y bueno, pues es otro jugador muy importante y a seguir de cara al futuro.
La última, Beñat, me decías ya fuera de antena que casi es imposible poder saber las bajas de este filial, entre que no sabes quién va con el primer equipo, quién está tocado, quién no, entrenan con la primera plantilla, con la segunda, casi que cuando ves la alineación te haces la idea de quién está y quién no está el domingo, ¿no?
Sí, es imposible. Bueno, hoy ya nos han dicho que no ha entrenado ningún jugador han tenido entrenamiento esta mañana a las 11 en Zubieta, no, ninguno del Sanse ha entrenado con Imanol, porque por lo que vamos, a priori el resto está en perfectas condiciones para poder jugar el partido. Jonathan Gómez, quizás el mexicano que bueno, es internacional con Estados Unidos en el sub-20, viene de amistosos y bueno, acaba de llegar y quizá pueda ser suplente y pueda entrar Ander Zoilo con el lateral izquierdo. Pero el resto, ya te digo, durante la semana han entrenado con Imanol, pues los Sagasti, Pablo Marín, Ander Martín, Maguna, Martón, todos estos jugadores que lo vienen haciendo. Ya te digo, es muy habitual que durante el año entrenen con el primer equipo. Todos esos ya han estado con Sergio Francisco, no hay bajas por sanción, por lo que hasta que no salga el 11 y no eche el balón a rodar y se ubiquen también en el campo, porque claro, es complicado lo que dices, ¿no? Salen los nombres, pero luego cómo se colocan también sobre el verde es complicado seguir la actualidad en ese sentido del Sanse, porque la Real no da información de cómo va la semana.
Pues Beñat Barreto, compañero del Diario Vasco, el domingo sobre las 3:30, nos vemos ahí en Zubieta y jugamos a adivinar, a ver qué tiene en mente Sergio Francisco. Cuídate mucho, un abrazo, agur.
Perfecto, Adrián, un saludo y bueno, suerte a partir del domingo, que nos hace falta también.
Nos hace falta.
A ver si nos metéis en más apuros.
Seguramente un poquito más que a la Real B nos hace falta esos puntos. Un abrazo, cuídate.
Hasta luego, chao, adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, a la feina i al carrer,
quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent, només hem de començar, aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de dos quarts de dues, obrim bloc poliesportiu. La sabadellenca Sara Beltrán acaba de tornar de Torun, de Polònia, on ha estat sisena al Mundial Master 40 de Cross, la seva millor classificació en un campionat del món. Sota la neu, a més, l'atleta resident a Sant Quirze del Vallès va ser la millor espanyola i va obtenir diploma destinat només a les 8 primeres de les 52 participants, i tot després d'haver superat un calvari en forma de diferents lesions. Per tant, el primer que hem de fer és donar-li l'enhorabona. Sara Beltrán, què tal? Com va tot?
Bon dia, moltes gràcies. Molt bé, molt contenta, molt feliç.
Has tingut lesions al turmell, al genoll, una operació per una hèrnia, i tot just al setembre vas començar a entrenar, per tant,
sí,
qüestió de 6 mesos com a molt,
sí,
i sisena del món. No sé com ho valores tot a posteriori.
Increïble, increïble. No, jo me'n recordo que parlant amb l'entrenador deia, bueno, seria el meu objectiu aquest, m'agradaria poder arribar bé, comencem des de zero, em va costar moltíssim entrenar, i un mes abans encara no estava jo bé, sí que és veritat que ja havia millorat, però no estava al 100%, i ella em deia, tu tranquil·la, tu tranquil·la, i al mes em deia, tu tranquil·la, i jo pensava, ni caig mare, i 2 setmanes just abans, ja vas començar els temps a les sèries, a les marques que feia, ja era, dic, ui, ja començo a estar al 90%, i he arribat al 90%, al 90%, o sigui que molt, molt contenta, perquè penso, dic, no estava al 100%, però sí al 90%, i sense cap lesió, o sigui que espero ja el pròxim campionat poder fer pod individual.
Clar, al final és com un reforç anímic, no? Dius, home, arribo sí, allà amb un 90% sense haver entrenat tot el que volia i sóc sisena, diploma, no sé què tindràs ara al cap de calendari pel futur, però és com un reforç, no?
Sí, tant. Ara tinc l'europeu de l'aire lliure, de pista d'aire lliure i cross, que és a final de setembre, primera d'octubre, a Pescara, a Itàlia. I clar, vaig ser sisena del món, però cinquena europea, només va guanyar les Estats Units, que va ser la campiona, les altres que eren van quedar per darrere, i penso, dic, home, jo allà, és veritat que ja estic entrenant tot l'estiu, però és igual, és la meva meta. I penso, dic, jo si he pogut fer ara aquest resultat, i ara tinc tot aquest temps per arribar a finals de setembre, jo crec que ho puc fer molt millor, i és l'objectiu, seria l'objectiu.
A Sant Oleguer fa caloret a l'estiu, fa fred també, la humitat del riu puja sí, a l'hivern, però tant com per córrer sota la neu com vas tenir allà a Polònia, no sé si et vas adaptar molt bé, no? Com va anar això de córrer sota la neu?
Era un circuit dur perquè era un autèntic cross, és veritat, sota la neu, pujades, baixades. A més, ens van ficar muntanyetes de sorra, de platja, que et feia trencar el ritme. I clar, i el peu, si vulguis o no, s'enfonsava. Però allò de córrer sota la neu va ser... Els ulls és com que ficaven com una neblilla i no veiem bé. I anaven corrents i fèiem així, totes amb els braços cap als costats, com dient, ostres, que no veo, que no veo. I és veritat, feia molt fred. Allà a Sant Oleguer fa molt fred, sobretot a l'hivern, que anem tots super tapats i bueno, moltes vegades refredats, però bé, estem acostumats aquí, a la calor i al fred, i vulguis o no allà, doncs bé, eh? El que passa que ara aquests dies feia molta calor, i a l'arribar allà, dius, ostres, però bé.
Bon contrast, sí, senyor. Acabo amb l'anècdota que em deies. I si no em dius el contrari, encara no ha arribat. Tens el diploma que et van donar com a una de les 8 primeres classificades,
sí,
que te'l vas descuidar, te'l vas oblidar a Polònia i te l'han de portar encara.
Me l'ha de portar el delegat, el representant de Catalunya, que està allà encara, i bueno, em vaig contactar amb ell i vaig dir, mira, que hi ha tantes emocions d'aquests dies amb aquests pocs dies, emocions a la rua, amb una veia, amb un llavall, i dic, me l'he deixat. I com me'n puc oblidar el més important, amb un trofeu, perquè això és un trofeu, amb el que costa guanyar-lo. I jo pensant, dic, ai, mare, i no, sí, el té ell i me'l portarà.
Doncs que arribi, sí, que arribi que te l'has guanyat a pols, eh?
Sí.
Doncs, Sara Beltrán, que et volíem felicitar en antena, t'anirem seguint de cara a setembre a octubre amb aquesta cita a l'europeu i aquest objectiu entre Sella i Sella de fer podi també. Una abraçada.
Vinga, moltíssimes gràcies per trucar.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Segona jornada, la que tenim en marxa de les 5 del Campionat d'Espanya Open Absolut i Júnior de Natació, que s'està duent a terme des d'ahir, com us dèiem, a la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca. Aquest matí s'han celebrat les preliminars de 8 proves més, a més de les sèries lentes dels 4% lliures. Els resultats més destacats en clau sabadellenca han estat la primera plaça a la preliminar del 100 braça de Marina García. La també nadadora del club, Estefania Gómez, ha estat quarta en aquesta prova. També primer al 100 braça, però masculins, el Carles Coll i l'Àlex Castejón, als 400 estils, i a més de tot això, d'aquestes primeres posicions, Sergio De Celis ha estat segon als 200 lliures, Ferran Julià ha estat quart en aquesta mateixa prova, Joan Casanovas segon als 50 pavellona, o Nerea Ibáñez sisena als 200 lliures. Ahir, a les primeres finals d'aquest estatal, els millors del Natació Sabadell van ser Diego Mira, segon al 100 esquena, i Manu Martos, quart, Marina García, als 50 braça, tercera, i una quarta plaça per a Joan Casanovas als 100 pavellona. Això sí, el gran nom propi de la jornada del primer dia de competició a Son Hugo va ser, com dèiem ahir, el de Carmen Weiler. La nadadora del Real Canoe, resident a Singapur, ja havia batut a les classificatòries el rècord d'Espanya de 2008 de l'ex del club Nines Ivanevskaya, al 100 esquena, i al torn de la tarda el va tornar a batre, però és que va rebaixar fins i tot per primer cop en la història aquí a Espanya la barrera del minut, aturant el crono al 59-76. El menú d'aquesta tarda arrenca a 2-6 amb les finals del 100 braça, també es neden les dels 200 lliures, 50 papallona i 400 estils, tant masculins com femenins, i s'acaba tot plegat pels vols de 2-8 amb el 4% lliures. I encara dins de l'aigua, l'Estalpul masculí torna a saltar avui a la piscina després de la victòria de renom d'abans d'ahir contra l'Atlètic Barceloneta. L'equip de Quim Colet afronta d'aquí a un parell d'hores llargues, podríem dir, el desplaçament de Lliga a la piscina del Cavalla, a Ceuta, un nou vingut a la categoria que es troba lluitant per evitar el descens. Sergi Cabanes és el capità del club.
Al final tots els equips presenten batalla, tots tenen els seus objectius, el seu és la salvació. En aquest cas, bueno, no, estem més acostumats que si fossin altres anys. Estem jugant partits a fora de casa de Champions, estem jugant aquí entre setmana. Bueno, allà, al final són, és bonic. Jo no he estat mai a Ceuta, a mi m'agrada tant el viatge en helicòpter i tot. Llavors, bueno, són experiències que no fas si no pugen aquesta primera divisió, i llavors jo estic molt content per ells que estiguin en aquesta primera divisió, i si poden seguir més anys, doncs mira, encara que òbviament el viatge és complicat.
És pallissa. Després del triomf contra els mariners, l'Estalpul només en necessita dos més de les quatre jornades que resten per assegurar-se del tot aquesta primera plaça. El tècnic Quim Colet ha parlat també, segurament d'una manera diferent que el Sergi Cabanes, de la duresa d'anar i tornar el mateix dia a Ceuta.
No ens relaxarem. El que sí està clar, que mira, per exemple, tenim un viatge infernal aquest dijous a Ceuta. Evidentment, a Ceuta anem i anem a guanyar, i anirem a guanyar els quatre partits, això està claríssim. Però ara ens hem de centrar, no podem pensar més enllà, vull dir, ens hem de centrar, tenim aquest partit a Ceuta el dijous i tenim un gran partit de Champions altra vegada el dimarts que ve.
A les 4 arrenca avui aquest duel de la 19a jornada de la Divisió d'Honor masculina per tal de facilitar anar el mateix dia el viatge de tornada del Sabadell. Els ceutis, per cert, jugaran demà mateix contra un altre vallesà, però aquí, a Molins de Rei, contra el Natació Rubí. I a la segona ve de futbol sala, partidàs també avui. Aquesta nit, el Natació Sabadell juga el partit avançat de Setmana Santa contra el Bellsport L'Hospitalet. Els d'Adri Sánchez tenen l'oportunitat de saltar, ni que sigui momentàniament, al play-off i dormir tercers en cas de victòria contra un conjunt que és el quart amb un partit menys. El partit de la primera volta es va saldar amb victòria riberenca per 5-2. Marc Hermosel, autor d'un hat-trick el cap de setmana passat, parla dels aspectes a millorar de cara a aquest enfrontament.
Creo que fueron bastante superiores a nosotros. Sí que es verdad que en los primeros 3 minutos nos adelantamos en el marcador 1-0, pero a partir de ahí creo que nos hacen 20 chutes en la primera parte ellos y nosotros nos salíamos y nos vamos ganando 2-1, creo recordar, o empate 1-1, pero en la segunda parte nos arrollan. Y bueno, habrá que mejorar, pues eso, estar en el partido todo el partido, no irnos en ningún momento, porque en cualquier momento Hospitalet se te va de 2 goles.
Hermosel també ha parlat del que suposaria un triomf nedador avui, ja no tant pel que fa al sabadellenc, sinó pels seus rivals directes. El club presentaria la seva candidatura a la part alta de la taula en el moment decisiu de la temporada i així d'entrada, i ni que sigui per l'ordre cronològic dels partits, afegiria pressió als equips que es veurien superats momentàniament pel Natació Sabadell.
Si ganamos a Hospitalet, ya nos metemos ahí por delante de Manresa, que juega el sábado, y ya obligas a ganar a Hospitalet el partido aplazado que tiene. Y a Manresa ganan este sábado. Ya van con un poco más de presión. Antes, ahora, bueno, una o dos semanas tenían una ventaja de +7 y ahora como que la han perdido. Y es eso, si ganamos este jueves, que será muy complicado porque Hospitalet es un equipazo, ya tienen esa presión que no han tenido durante muchas jornadas.
El duel d'avui arrencarà a 9:15 a la ronda de Collsalarca al Pavelló Nord. I com us dèiem, des d'avui dijous 30 de març i fins al diumenge 9 d'abril, el circ Reluí Legacy torna a Sabadell després de 2 anys d'absència. Presenta la seva producció més sorprenent i més arriscada, In Art We Trust. El show ja ha seduït més de 135.000 espectadors després de 9 mesos de gira. In Art We Trust, la producció més visual i sorprenent que la família Reluí ha creat. A més, amb la idea de facilitar l'accés a la cultura, per exemple, demà, que és divendres, la companyia dur a terme la iniciativa Happy Friday amb un 50% de descompte per famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, carnet jove o jubilats a les funcions dels divendres. A l'Avinguda Francesc Macià, Aleix Macià, Circ Reluí Legacy, compreu les entrades a les taquilles del circ o a circoreluí.com.
Hotel Suís.
Un minutet per sobre de 2:15. El Creu Alta Sabadell en vol ha encadenat el seu segon descens consecutiu. Ja és matemàtic. Els arlequinats, que venien de baixar de primera nacional, ja no tenen opcions d'aconseguir la permanència a la Lliga Catalana, tot i restar encara 2 jornades per acabar la temporada. L'última derrota per la mínima, 30-29, a la pista del Sant Martí Adrianenc B, va confirmar-ho. Saludem en directe al tècnic dels creualtencs, Ramon Salmurri. Què tal, com estàs?
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Arrencàveu aquesta segona fase amb opcions intactes de permanència, però en 8 jornades no heu pogut sumar ni un punt. Què és el que ha passat en aquesta segona fase?
Doncs han passat moltes coses i que, per resumir-ho i en 30 segons, han escenificat la nostra manca d'experiència competitiva. Som un equip amb talent i amb talent suficient per ser bastant més amunt del que marca la classificació, però encara som tendres en alguns aspectes competitius del joc, i això en una categoria com Lliga Catalana i en una fase de permanència com aquesta, doncs acaba passant factura.
Clar, és evident que respecte a l'any passat a Nacional sí que havíeu recuperat, sobretot a la primera fase, aquest punt de competitivitat que dius que encara us falta, que encara us costa, però no sé si dir que aquest és pitjor descens que l'any passat, per allò de la temporada passada va ser molt dura, però ho havíeu assumit com aviat, no? No arrencàveu, que no puntuàveu i que al final vèieu a venir aquest descens. Fa més mal, suposo, aquest, que teníeu la convicció de la permanència, sí o sí.
I tant. Des d'un punt de vista d'entrenador, aquest és més dur de pair i més frustrant, bàsicament, per diverses raons. Primer, perquè l'equip tenia talent per competir millor del que ho ha fet. De fet, la primera fase de la temporada, com tu bé deies, no? Arribàvem a la fase de permanència bé a nivell de punts i bé a nivell de classificació, fruit de la bona feina de l'equip, i clar, això, diguem-ne, frustra, però també des d'un punt de vista global i d'objectiu, perquè la planificació d'aquesta temporada estava molt ben feta i molt ben treballada.
A principis de temporada ja vau deixar clar que l'objectiu havia de ser aquest, el de la permanència, que podia sobtar una mica venint d'on veníeu, de Primera Nacional, però sobretot per aquest format de competició i per l'alt nombre de descensos que hi ha. Fins a quin punt us ha pogut perjudicar aquest sistema de Lliga?
La veritat és que es fa difícil. Ara seria molt, molt fàcil dir-te que això és una excusa, però perquè no ho és. O sigui, la realitat és que no hem estat capaços de competir bé, però també s'ha de reconèixer que és difícil entrar en una fase de permanència sense saber del cert quines són les regles del joc. Això ens ha condicionat o ha sigut determinant a l'hora de decidir la nostra classificació actual? No, clar que no. Això condiciona tots els equips i entermoleix un punt aquesta fase de permanència? És evident que sí. També et dic que la nostra permanència no ha anat d'això, sinó d'aquesta manca de saber competir en moments determinats als partits.
Queden dues jornades, com dèiem abans, per acabar la Lliga. Avui, de fet, a 9:45 jugueu el partit avançat de la jornada contra el Parets, en el que serà l'últim compromís del curs a Calbalsac. Entenc que difícil, no?, després d'un descens matemàtic, afrontar aquestes últimes jornades?
Sí, és evident, però també s'ha de reconèixer que l'equip està responent bé i que, bueno, la prova és aquest passat cap de setmana, no? Que tot i que vam perdre la pista de Sant Martí, vam perdre d'un gol, la veritat és que la primera meitat va ser molt bona i, per exemple, l'equip estava guanyant de 9 gols de diferència. Vol dir que la gent respon, i sobre això estic absolutament encantat i satisfet amb els meus jugadors. Ens queden dos partits, aquest a casa i després una fora per tancar tot aquest viatge que hem fet plegats, i anem a competir-los de la millor manera.
Acabo, Ramon. Aquestes dues temporades amb tu al capdavant de l'equip evidentment no han sortit com un esperava, com ara fèiem una mica de balanç. Què tens pensat fer de cara al futur? No sé si s'ha parlat ja alguna cosa amb el club, si continuaràs amb l'equip a Primera Catalana, si és massa d'hora per parlar de tot això o si hi han hagut ja converses.
Ara hem de focalitzar-nos en aquests dos partits que ens queden i després cadascú donarà les explicacions que trobi pertinents.
Doncs esperarem llavors uns quants mesets o setmanes com a mínim per veure quin futur us espera. Ramon Salmurri, a més company periodista també i entrenador del Creu Alta Sabadell Handbol. Ànims, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més en vol, en aquest bloc hem començat amb el descens matemàtic, el segon consecutiu del Creu Alta Sabadell en vol, i amb l'Oar Gràcia Femení ja classificat a plata per disputar les fases descens, l'atenció ara se centra sobretot en el masculí de l'Oar, que no pot fallar més si vol apurar les seves opcions de calcar el camí de les noies de Carol Carmona. D'entrada aquest cap de setmana hauran de superar l'envol Terrassa en el derbi que tindran. Ens ho amplia el Guillem Llorenç.
Els de Pere Allat són quarts a Primera Nacional després de superar la Salle Montcada a la classificació el cap de setmana passat. A falta de 5 jornades es troben a 2 punts de la Roca i a 3 del Sant Cugat, l'últim equip que accediria a les fases. Per continuar somiant, però, dissabte a les 5 han de vèncer a casa el Terrassa, que amb només una victòria en els últims 8 partits ocupa la 13a plaça. Tot i el resultat de la primera volta, on els verdiblancs van guanyar d'un únic gol, el graciec Dani Peiró espera un partit més tranquil.
A casa estem molt, molt forts i jo crec que Terrassa no ens posarà problemes. A més, com et deia, a poc a poc estem recuperant efectius i jo mateix, de fet, aquesta última jornada portava un mes lesionat i vaig començar a entrar a la pista ja i a tenir els meus primers minuts d'altre cop per a les presentacions. Confiem molt en que amb una plantilla sencera i tenim recanvis i tot això, doncs no crec que Terrassa a casa nostra ens pugui donar gaires problemes.
El problema aquest cap de setmana per a l'Oar masculí és que tant els santcugatencs com els roquerols també tenen duels contra rivals de la part baixa del grup, com són el Mataró i el Sant Martí Adrianenc, respectivament. I per la seva part, amb la ressaca de la celebració a un costat, el femení també rep el carrer Boccaccio al Benidorm. Les de Carol Carmona, tot i haver fet la feina, encara podrien posar la cirereta destronant el Mislata de la primera posició i gaudint del factor camp a la següent fase. Resten dues jornades i les gracienques necessiten un únic entrebanc del líder per acabar primeres. Alba Martín, jugadora de l'OAR, parla del pròxim partit contra l'antepenúltim classificat i d'aquesta possibilitat.
Recordo el partit d'anada que va ser un partit dur perquè eren unes setmanes que jugàvem tres partits i dos desplaçaments, però bueno, és el que dic, per nosaltres sempre jugar a l'OAR és una festa, és un agraïment per tothom que ve, per tota la família, i jo crec que serà com un, si guanyem una segona celebració, no?, de que estem aquí. I també és difícil, però pot ser que Mislata punxi en algun d'aquests partits i, per què no, poder quedar primeres. O sigui que nosaltres crec que aquest objectiu tampoc el perdem.
El Mislata, per la seva part, rep un Levante que és novè i ha guanyat els dos darrers compromisos. La penúltima jornada, amb horaris unificats, es disputarà dissabte a les 7 de la tarda.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Ahir ja us prometíem que parlaríem de rugbi femení i de l'últim partit de la Lliga per les tintoreres del Sabadell Rugby Club, que han passat a la final dels play-offs de segona catalana després de guanyar amb contundència l'Alt Empordà a les semifinals per 25-5. Les noies de Bet Graner van jugar un gran partit, tant en atac com en defensa, contra un rival que va posar dificultats durant els 80 minuts. Amb un parcial de 25-0, les arlequinades van sentenciar l'enfrontament. Marta Cascales, jugadora de les tintoreres, remarca sobretot el bon plantejament que van fer.
Però una mica el que ens vam trobar va ser un equip que va lluitar moltíssim, que ens va estudiar molt la nostra forma de joc, la nostra estratègia de joc, i va saber confrontar-la i vam preparar el partit. Ahir ho comentàvem amb les jugadores, fent repàs de partit, com havia anat, i vam comentar això, no?, de que realment, ostres, va ser un partit molt dur.
Després d'aquesta victòria a semis, només queda ja un pas a la gran final. El rival serà el Cocodrils Poblenou B, conjunt al qual ja s'han enfrontat dues vegades aquesta temporada a la Lliga regular, i les dues van acabar a favor de les tintoreres. Cocos va imposar-se a Químics Buc B en l'altra semifinal en un duel més ajustat que va acabar amb 21-12 a l'Electrònic. Cascales sent aquest punt de nervis abans de l'última eliminatòria dels play-offs.
Les sensacions són de nervis, la veritat. Sí que és veritat que tenim la seguretat d'haver-ho fet tot bé fins ara, o sigui que en aquest sentit del procés estem molt orgulloses, i per nosaltres això ja és una victòria. El fet de només haver perdut un partit ja diu molt de si, no?, de la temporada que hem fet i del que hem construït com a equip, però això de cara al cap de setmana, aquest diumenge, pues una mica de nervis, la veritat.
I a tot això, la igualtat que hi ha hagut a la Lliga regular, els dos finalistes competiran frec a frec en aquestes primeres places. Ho van fer durant tota la Lliga regular i ara s'enfronten en el duel decisiu amb aquest títol honorífic de ser campiones de segona catalana. Malgrat aquest punt de nervis que escoltàvem ara, el vestidor de les tintoreres estan convençudes de repetir per tercera vegada seria ja la victòria contra el rival, contra Cocodrils Poblenou B, per acabar guanyant la final del play-off.
A veure, sincerament, el sentiment compartit és que guanyarem i que passarem a primera catalana, però bueno, això ho tenim claríssim. I de fet, totes estem apostant cap aquí, no hi ha cap persona que ho dubti, no? Aleshores, caldrà batallar-ho i demostrar que realment és així.
Doncs toca demostrar-ho amb una gran final que serà diumenge a 13:45 al camp de rugbi de l'Ella. Recordem que aquest títol és honorífic, però que el rugbi català està organitzat de tal manera que la pròxima temporada, en una primera fase, tornaran a decidir-se cadascuna de les categories on militen els diferents equips. Per tant, guanyar aquesta segona catalana no implica necessàriament l'ascens de categoria, sinó que això s'haurà de segellar després, en la fase inicial del següent curs. Però com a mínim sí que el Sabadell Rugby Club, amb aquesta fusió amb diferents clubs que formen les tintoreres, serien campiones de segona catalana. Informacions en format més breu per tancar el programa d'avui. En bàsquet, el Sant Nicolau s'ha endut el derbi ajornat de la primera catalana masculina al carrer Garcilaso. El conjunt grana es va imposar ahir a la nit, 67-75, a l'escola Pia. La clau del derbi va ser, sobretot, el parcial de 9-23 en el tercer quart. Amb aquesta victòria, amb aquest marcador, els col·legials empaten a triomfs amb el segon del grup, el Llefià, mentre que els escolapis continuen penúltims i a 3 partits del play-out a falta de només 5 jornades per acabar la Lliga. La competició s'atura ara fins al 16 d'abril. I en ciclisme, Marta Romance va acabar ahir la seva primera clàssica a terres belgues, l'anomenada A través de Flandes. La sabadellenca de l'equip ZAF va entrar l'última de les 107 participants que van completar els 115 quilòmetres. Amb sortida i arribada a Waregem, Romance va arribar a 9 minuts i mig de la guanyadora en solitari, la neerlandesa Demi Vollering. Si avui teníem molt esport en directe aquesta tarda, futbol sala, handbol, waterpolo, natació, etc. Déu-n'hi-do també de com vindrà de farcidet el programa de demà amb el Pau Vitori al capdavant d'aquest hotel suís i amb la prèvia del Real Sociedad B Sabadell de diumenge a les 4 amb la roda de premsa que oferirà d'aquí a res a 23 hores Miqui Lladó, l'entrenador del centre d'esports. Repassarem totes les estadístiques prèvies a la visita a Zubieta. També parlarem d'una nova edició del Rally de la Llana amb la signatura del Motor Club Sabadell, del Sabadell B, de futbol juvenil, de futbol sala i, evidentíssimament, de la Final Four, de la final a 4 de la Copa d'Europa de la Champions de waterpolo femení que tindrem aquest cap de setmana aquí, a Sabadell, amb l'Estalpul Natació Sabadell aspirant a aixecar la que seria la seva 6ª Champions de waterpolo femení. Tot això, insisteixo, demà amb el Pau Vitori al capdavant del programa. Avui l'hem fet possible gràcies a la feina, al control de so de la Rocío García. Queda mig minut perquè siguin les 2. Arriba la Núria García a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Per tant, és l'hora del Notícies Migdia. Per recuperar l'hotel suís, tan fàcil com anar al podcast del programa a radiosabadell.fm. Que vagi bé, bon dijous. Abraçada, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.